4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
El magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir. Esperem que sí, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 4 de novembre, però primer de tot, i com fem sempre, volem saber quin temps ens espera al llarg d'aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia. Com no, molt pendents de la meteorologia aquest dilluns. Pluges molt fortes, torrencials, grans acumulacions d'aigua les que hem tingut i destaquen, per exemple, de la nit passada, gairebé 200 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital o gairebé també 200 litres per metre quadrat en municipis com Viladecans, Gavà i Castelldefels. Molts altres pobles i viles de l'àrea metropolitana han passat dels 50, 70, 80 litres per metre quadrat, però gran part d'aquesta precipitació tan intensa ja s'està començant a retirar cap al nord, a banda que està perdent gas. Podem dir que encara les properes 2-3 hores tindrem pluges fortes a cavall del Vallès Oriental, l'Alt Maresme i la Selva, així com a la comarca d'Osona. Però la pluja que hi havia a gran part de l'àmbit metropolità desapareix. Atenció també a alguns xàfecs que aniran caient a l'interior de Tarragona i de forma més isolada a la demarcació de Lleida. Pel que fa al dimarts, del tot no farà net, perquè sobretot al matí encara plourà entre Tarragona i Barcelona. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui en el Connectats, i precisament per això que ens acaba d'explicar el meteoròleg Lluís-Mi Pérez, ens interessem per l'actualitat. Volem saber com ha afectat aquestes pluges, les pluges d'aquest matí, i quina és la situació a aquesta hora de la tarda als diferents municipis del programa, després que aquest matí hagin sonat les alarmes en els nostres dispositius mòbils. I també coneixerem les diferents iniciatives que s'han engegat des de les ciutats del Connectats en solidaritat i per ajudar les poblacions valencianes afectades per la gota freda. A partir de les 5 descobrirem, mantindrem la normalitat a la segona hora del programa, descobrirem l'artista florestana Rocío Berenguer. Continuarem amb el món de l'empresa per presentar-vos Centres Mercè Turguet de Terrassa. Parlarem amb el seu CEO, amb Maurici Badia. I acabarem amb cultura i l'editora sabadellenca Glòria Gaig, que debuta en el món de l'escriptura. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts, habitualment, ens posem al dia, i avui més que mai, perquè les alertes han sonat als mòbils del Vallès Occidental, el Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Maresme i també el Vallès Oriental. Protecció Civil ha enviat un avís als ciutadans, el qual demana que s'extremin les precaucions, s'evitin els desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs davant la pressió de pluges continuades i torrencials. Això passava aquest matí. Protecció Civil també ha recomanat no anar a buscar els infants a les escoles perquè són un lloc segur, segons una piulada que s'ha fet a xarxes socials, i a més es recomana als treballadors que es quedin als centres de treball. I és que la recomanació general és evitar la mobilitat. Tot això ha passat aquest matí, i és que la previsió és que continuï aquesta alerta per pluja intensa també les properes hores. Avui al Connectats repassarem la situació en què ens trobem cadascun dels municipis del Connectats. començarem aquesta ronda informativa. Per saber de l'actualitat, ens desplacem fins a Ràdio Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs mira, sí, ara mateix aquí, com deia en Lluís, mira, fa una estona, fa pocs minuts, la situació està prou tranquil·la. Sobre la una del migdia ha parat de ploure i, de fet, estones ha sortit el sol i tot. Ara mateix estem amb sol aquí a Sabadell. Durant el matí sí que hi ha hagut una pluja abundant i continuada, però no ha generat cap incidència destacada. Sí, però que hi ha hagut moltes afectacions a diferents serveis per evitar desplaçaments, sobretot, com en altres municipis, evidentment. Els més destacats aquí són, per exemple, la suspensió de totes les activitats que se celebren aquesta tarda als equipaments municipals, és a dir, en centres cívics, biblioteques, complexos de gent gran, camps de futbol i també pavellons, o també l'ajornament de tota l'activitat programada presencial no urgent d'aquesta tarda al Taulí. L'hospital, però, ha anunciat que notificarà les reprogramacions corresponents als pacients afectats via SMS. Tot això ha estat després que sonés l'alarma de Protecció Civil a gairebé 11:45 del matí. Abans, però, ja s'havien tancat els accessos al riu Ripoll i s'havia recomanat no anar a buscar els nens a l'escola, com comentaves tu ara, malgrat els ruixats, per evitar desplaçaments tenint en compte que les criatures es trobaven en un lloc segur. De moment, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, la previsió és que almenys aquí a Sabadell avui ja no plogui més. Per tant, l'episodi de pluges torrencials aquest matí a Sabadell no ens ha deixat cap d'aquestes imatges tan impactants de carrers inundats, rius desbordats o greus destrosses materials, afortunadament. Però sí que ens ha deixat moltes imatges de gent cobrint amb plàstics o de cues a les estacions de tren, ja que Renfe ha suspès el servei a mig matí i fins ara al migdia no l'ha començat a restablir.
M'imagino, Júlia, per tant, que es recupera relativament la normalitat als carrers, es veu gent passejant amunt i avall o passejant o anant on calgui, on hagin d'anar.
Sí, ara mateix la imatge que tenim és això, carrers encara molls, però que a mica en mica la gent ja va sortint, molts amb el paraigües ja plegats al braç, no?, fins i tot guardat, i aquest matí realment era un bastant caòtic tot el panorama que hi havia, amb gent doncs, amb corredisses, tot mullat, no?, i ara mateix es comença a restablir també amb la gent que ja pot començar a recuperar el seu dia a dia, perquè molta gent també ha fet teletreball, no?, per evitar aquests desplaçaments, i ara sembla que ja comença tot a recuperar la certa normalitat.
Efectivament. També estem pendents i ens volem fer ressò per visibilitzar totes aquelles accions que sabem han fet moltes localitats, molts municipis, moltes ciutats en solidaritat amb la situació que estan patint aquests pobles valencians després del pas de la Dana. Per tant, imaginem que des de Sabadell també s'han engegat iniciatives per posar en pràctica tota aquesta solidaritat i ajuda, no?
Sí, aquí a Sabadell realment la volcació cap a les ajudes als afectats de València ha estat molt, molt considerable i tot i la suspensió de diferents activitats, que ara les repassàvem, no s'han suspès cap dels punts de recollida de materials pels afectats de la Dana. Tots s'han mantingut oberts, n'hi han diversos i estan força repartits per tota la ciutat. El centre, per exemple, que és un dels que doncs, reuneix a més participants, hi ha el Casal Popular de la Creu Alta, el Tallaret, que des de dissabte aplega productes de tot tipus. En una hora, a les 5, tornarà a obrir les portes del seu local i no tancarà fins les 8 del vespre, com ha estat fet durant tot el cap de setmana i també en sessió de matí. Però també tenim el Casal Popular de Can Capablanca, a Gràcia, on també hi ha una gran concentració de població, més al sud, que ha aconseguit reunir una quantitat considerable de materials, tal com ens deia en Rai Pujol, un dels membres que ha coordinat el desplegament.
Recollir un volum bastant considerable. Avui a primera hora del matí, avui diumenge a les 5, hi ha hagut tres furgonetes que han marxat plenes. Jo crec que amb això, amb les tres furgonetes que han marxat, potser hi havia més de 3.000, 4.000 quilos de material, que era sobretot material d'ajuda humanitària.
De fet, aquest cap de setmana ha estat molt significativa l'actuació també del comerç anomenat La Botiga d'aquí a Sabadell, juntament amb la pastisseria Genesca, que han aconseguit omplir quatre furgonetes, un camió petit i dos tràilers, tot de manera altruista, a través dels voluntaris. Marc Genesca, de la pastisseria, ha enumerat tot el material que han aconseguit recollir.
Menjar sense que s'hagi de cuinar, compreses, bolquers, menjar pels bebès, roba, moltíssima roba ja també, eines també, perquè quan hem parlat amb gent que està directament allà és el que ens ha dit que necessitaven, eines per treure el fang i els mobles i tot el material que s'ha destrossat, i guants per fer-ho, mascaretes.
I qui justament avui fa poques hores que ha arribat de treballar sobre el terreny és l'ADF de Sabadell, que també s'ha mobilitzat per ajudar les poblacions més afectades. Ells concretament estaven a Picanya i Jordi Gil, un d'ells, ha reconegut que la feina és major de la que esperaven.
Hi ha molta, molta, molta feina, i perquè penseu que estàvem nosaltres en un garatge, vam estar tot el cap de setmana en un garatge, i amb tot el cap de setmana, de divendres, dissabte i diumenge, no vam arribar ni a treure la meitat d'aigua. I això només és un garatge comunitari gran, però hi havia molts més així.
Tot això només és un tast de la solidaritat que s'està enviant des de Sabadell cap a València, però cal tenir en compte que no s'acaba aquí, que continuen havent-hi moltes persones o entitats que fan donacions econòmiques, així com altres col·laboracions altruistes en forma de materials amb els afectats a València.
Molt bé, Júlia, Ramon, moltíssimes gràcies. Aquest és l'estat de la situació a hores d'ara a Sabadell. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda, Carme.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
I ara seguim aquesta ronda de Sabadell, anem fins a Terrassa i hi tenim en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques? Com ha afectat la pluja torrencial d'aquest matí a la ciutat de Terrassa?
Doncs aquest matí podem parlar de que ha deixat uns 50 litres per metre quadrat. Ha sigut una pluja intensa, però sí que tot depèn una mica del punt on ens trobéssim. Per exemple, un punt cèntric com la Rambla de Gara s'han precipitat al voltant d'uns 37 litres, i mentre que, per exemple, a la plaça de l'Aigua, que és una plaça situada ja a la sortida de la ciutat, de la carretera de Matadepera, doncs han sigut 49,6 litres. L'Ajuntament aquest dematí doncs, s'ha celebrat una reunió del Comitè d'Emergència Municipal que ha presidit l'alcalde, Jordi Ballart, per valorar aquesta situació de climatologia adversa i l'avís que ha decretat la Protecció Civil. Després d'aquesta reunió, l'alcalde ha activat el Pla d'Emergència Municipal i ha demanat a la població, sobretot, que eviti qualsevol desplaçament i circular, especialment per marges de rambles, i a més ha demanat que no es realitzi cap activitat esportiva ni extraescolar a la ciutat durant tot el dia d'avui. De fet, hi ha hagut altres entitats, com per exemple l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que doncs, sempre acull un flux important d'estudiants, ha suspès totes les activitats de cara aquesta tarda i ha cancel·lat els exàmens que s'havien previst aquest dilluns. Per exemple, una altra entitat, el Consorci Sanitari de Terrassa, ha demanat a qui no es pogués desplaçar en el seu centre sanitari que truqués per després, posteriorment, reprogramar la visita. Parlàvem d'equipaments esportius. A diferència del que deia la Júlia, aquí a Terrassa avui era un dia de lliure disposició de les escoles, per tant, avui no hi havia dia lectiu, el qual suposo que ha facilitat
fàcil,
una mica doncs,
sí,
que,
sí,
no, sí, que no hi hagi hagut cap incident, perquè realment la pluja ha sigut molt intensa. Sí que podem dir el mateix que deien a Sabadell, que després ha parat, ha sortit el sol, ara sí que torna a tapar-se, però de moment teòricament, segons ha dit l'Ajuntament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha dit que Terrassa tenia un alt risc de pluja fins a les 6 de la tarda. De moment, ja dic, a partir de la 1 aproximadament, doncs aquesta pluja ja ha desaparegut i de moment continuem aquí sense tenir cap problema. Sí que hi ha hagut alguna incidència, hi ha hagut un incendi per una estació transformadora del carrer Pintor Torres al barri de la Cogullada a causa d'un llamp. Hi han anat els bombers, però bueno, el foc no ha sigut no ha afectat el subministrament de ningú, i també hi ha hagut doncs una filtració d'aigua a un sostre en mal estat en un habitatge, i han anat també dues dotacions dels bombers, i també han rebut un altre avís per unes plaques pluvials que eren a punt de caure al carrer de Lepant, però finalment no han tingut que intervenir. Si vols també et parlo de, bueno, de tot
sí, deixa'm preguntar-te per es veu que recupera la normalitat al pols de la ciutat, no? Passada aquesta pluja del matí, la gent ha tornat a sortir als carrers a fer les seves les seves coses, no?
Sí, jo crec per això que el que comentàvem, el fet de que no hi hagi escola, això, clar, l'impacte típic del carrer, allò abans de les 3, quan tornen els nens a l'escola, doncs, sobretot s'ha notat que doncs, estava més buida del que és habitual, ja que doncs, els nens avui no, els infants i els joves no han anat avui a col·legi, per tant, doncs, sí que s'ha vist menys moviment del que és habitual.
Doncs sí, ara ens agradaria que ens expliquessis com ha funcionat, quines iniciatives s'han engegat, segurament també com a la resta de ciutats aquest cap de setmana, amb motiu de les ajudes que s'han volgut oferir a les poblacions de València.
Doncs sí, a l'entrada l'Ajuntament ha fet una donació de 60.000 euros a Creu Roja i ha enviat alguns policies municipals a Milà Marxant, al País Valencià, perquè ajudin a tasques doncs, de regulació del trànsit, sobretot. Però sí que el cap de setmana Terrassa ha respost massivament a la crida que doncs, es va fer des de l'Ajuntament i també de diverses institucions o associacions que han recollit tot el material doncs, els que es demanava, no? Aliments de llarga durada i primera necessitat, material de neteja, escombres, galledes i aigua pels afectats per aquesta dana. Hem de dir que hi ha hagut diversos llocs de recollida, si bé el recinte Firal ha sigut potser el punt de recollida diríem principal en el qual ha acabat tot el material. Sí que estava previst que ahir marxés sobre les 5 de la tarda un primer comboi amb 3 furgonetes i un camió cap a la localitat de Mislata. Finalment el viatge es va ajornar per precaució, ja que hi havia un avís de climatologia adversa a les Terres de l'Ebre. Avui a les 9 del matí aproximadament ha marxat aquest comboi que anirà directament al pavelló de Quint a Mislata. Si vols escoltem el que deia l'alcalde sobre això.
Vinga.
I la idea és que avui mateix ja marxi un primer comboi amb 3 furgonetes i un camió que aniran directament al pavelló del Quint a Mislata, que hem pogut coordinar amb l'Ajuntament que realment doncs, aquesta ajuda arribi als llocs, als municipis afectats.
L'alcalde, el Jordi Ballar, ha incidit sobretot que els contactes es fan directament amb els ajuntaments, que no volen intermediaris, és a dir, parlen amb els ajuntaments, en aquest cas amb l'alcalde de Mislata, que es diu Carlos Fernández, han parlat perquè doncs, l'ajuda arribi directament dimarts, o sigui, demà teòricament hi haurà un segon comboi, en aquest cas serà un tràiler. També s'ha incidit molt des de l'Ajuntament per ajudar o per almenys tenir bon contacte amb la localitat manxega de l'Etur. Aquí a Terrassa doncs, hi ha molta gent de l'Etur, en el seu moment doncs, quan hi va haver les emigracions va venir molta gent de l'Etur, inclús avui Diari de Terrassa, bueno, dissabte va publicar la història d'una dona que amb 6 anys va viure la riada del 62 i ara ha viscut aquesta dana en el seu poble de l'Etur. No, és a dir, que hi ha una relació molt directa i l'alcalde precisament em volia parlar d'això.
L'Etur és un municipi també afectat, que a Terrassa tenim 200 persones que són nascudes en aquest municipi, per tant hi ha uns vincles des de fa molts anys a nivell de fraternal, a nivell de famílies, i per tant doncs, en aquest municipi des del primer moment, des del dimarts al vespre ja vam estar parlant, per tal d'oferir tot el suport possible.
Doncs és una... Aviam, és el que deia, no? La riada... O sigui, aquí és inevitable recordar la riuada de 1962. Una cosa que tots els terrassencs, inclús els que no la van viure, doncs ho tenim molt interioritzat.
Vallesans, són les riuades del
sí, Vallès. Sí, bueno, sí, en aquest cas, aquí a Terrassa hi ha gent que ho té encara molt interioritzat. Es parla constantment, cada any es recorda. Llavors van morir unes 1.000 persones aquí. I, per tant, aquesta dana, que això que ha passat, doncs, molta gent s'ha sentit com una mica seu per aquest mimetisme del que va passar fa ja 62 anys.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta connexió, per saber quin és l'estat actual de la ciutat de Terrassa després d'aquestes pluges. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I ara és el moment, quan passen 23 minuts de les 4 de la tarda, d'anar fins a Badalona, al litoral badaloní, per saber l'afectació d'aquestes pluges torrencials en el dia d'avui. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Quina és la situació a aquesta hora de la tarda? Plou o no plou a Badalona?
Ara mateix a Badalona no plou i fins i tot hi ha algun moment de sol, però les restes de la Dana sí que han passat per Badalona deixant registres de fins a 35 litres per metre quadrat a barris doncs com Llafià, i han caigut entre les 11 i les 12 del migdia i han provocat petites inundacions en alguns baixos, habitatges i algun pàrquing. De fet, els bombers de la Generalitat han realitzat fins a 10 sortides només a Badalona per respondre a les incidències provocades per la pluja, però segons han informat no s'han hagut de fer cap rescat a persones. Les fortes pluges doncs també han portat a l'Ajuntament a tancar tots els edificis municipals, biblioteques, oficines municipals de districte i instal·lacions esportives, uns equipaments que romandran tancats en funció de com evoluciona aquest front, i també s'han tancat els passos soterranis de la ciutat, així com els accessos al parc de Calarnús Can Soleil. També als carrers de l'Avinguda Martí Pujol, la Rambla Sant Joan o l'Avinguda Salvador Espriu, doncs l'aigua ha baixat amb força, deixant acumulacions d'aigua d'entre 20 i 50 centímetres. I sobretot, molt important, una cinquantena de persones doncs han quedat atrapades a l'estació de tren de Badalona després que Rodalies anunciés que se suspenien aquests serveis en totes les línies de Rodalies de Catalunya. Les úniques excepcions d'aquesta suspensió eren els trens que ja estaven en circulació perquè arribessin a la seva destinació, però alguns usuaris han afirmat que s'han vist obligats a deixar el tren abans d'arribar als seus destins. Escoltem els usuaris.
Exacte, anant a fer la circulació normal fins que acaba de Barcelona fins a Mataró, i bueno, doncs ens han deixat aquí tirats a Badalona.
Està fent l'hora i mitja que tinc de classe aquesta última, i mitja hora abans hem hagut de plegar perquè ens ha arribat l'alerta, ha començat a caure trons allà, i clar, ens han enviat a casa i venint a l'estació és el que ens han...
tots els viatges, però en teoria havien d'acabar a Mataró.
Com he comentat, doncs a hores d'ara la situació es mostra molt tranquil·la, però la situació meteorològica doncs encara es mostra doncs amb inestabilitat.
Mm-hmm. També s'ha recuperat, diríem, la normalitat, no?, als carrers de Badalona, vull dir, la gent ha començat
ara,
a sortir després de la pluja.
De totes formes, el govern fa una crida a deixar els infants a les escoles i romandre al lloc de treball mentre duri doncs, aquest episodi de pluges torrencials en aquestes comarques en alerta. La recomanació general és evitar els desplaçaments doncs, de risc. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, doncs, ha insistit, no?, que les escoles són un lloc segur, i més després d'aquestes alertes enviades aquest matí per pluges doncs, al Barcelonès, al Garraf, al Maresme, al Baix Llobregat i al Vallès.
Sí, sí, efectivament. I pel que fa a la resposta de solidaritat de Badalona envers a les ciutats valencianes que han patit dràsticament aquesta dana, què ens expliques?
Doncs sí, en relació a aquestes ajudes a València, doncs Badalona ha enviat un segon comboi per donar suport a aquestes tasques en els serveis d'emergència que duen a terme doncs, aquests efectes per pal·liar la dana. I aquesta nova brigada està formada per 6 voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona i 3 agents de la Guàrdia Urbana que estan fora de servei, a més d'un petit camió i un vehicle de l'àrea de salut. És un comboi, a més, que se suma al que ja va arribar a València dijous passat amb 5 efectius més. Protecció Civil Badalona porta dies doncs, coordinant la recepció i distribució d'aliments des d'un heliport improvisat al camp de futbol de la població de Torrent, i fa dies que treballen al restabliment de serveis bàsics com l'aigua potable o el subministrament elèctric. En Singrid Ramos, que és cap de la unitat, doncs, reconeix que la població ha sortit massa al carrer per mirar de donar un cop de mà, però alerta però que la situació és de risc i s'ha de deixar actuar els professionals. L'escoltem.
La població està pel carrer, el que veieu en els vídeos, molta gent pels carrers, que la gent vol col·laborar, però això té certes dificultats i molts riscos a l'hora d'intervenir, a l'hora de moure's amb vehicles d'emergència, que anem sempre amb sirenes per la majoria de carrers per arribar ràpid als punts. Llavors, els mitjans que s'estan abocant ara a nivell tant de l'exèrcit com dels serveis d'emergència de la Comunitat Valenciana o de la resta de serveis de les agències d'Espanya ja es nota clarament. Hi ha recursos potents ara mateix. Per això la prioritat és poder accedir en massa amb topògrafos, maquinària pesada...
Doncs aquest també és un comboi de professionals de l'Ajuntament de Badalona, doncs sortia aquest dissabte cap a Torrent, i des de l'Ajuntament el regidor de l'àrea de seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha assegurat que l'alcalde Xavier García Albiol doncs està en contacte amb l'alcaldessa d'aquest municipi i explica que a la zona hi falten mans i vehicles per realitzar aquestes tasques de suport. Escoltem a Juan Manuel Ruiz, regidor de seguretat.
Camiones de más dimensiones o más peso, hay camino que no podría transitar. Es un furgón, un camión pequeño que sí que puede llegar con mayor garantías a los lugares más inaccesibles, y es un camión con plataforma que nos permite poder transportar, una vez en el terreno, pues alimentos, agua, material, etcétera, y una furgoneta del área de salud, y que son los dos equipos que van para allí.
Doncs també està previst que els efectius badalonins siguin a València fins dimecres, tot i que que no se sap encara si podrien estar uns dies més, no? El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona també ha parlat, Francisco Duarte.
Farem recolzament als companys que estan ja treballant allà, estan operant a la zona i estan fent distribució d'aliments. Bueno, és una situació molt complexa. Simplement hay que veure les imatges per televisió, és una situació molt, molt difícil. I nosaltres això, ara sortirem d'aquí per donar aquest suport i, bueno, treballarem allà a la zona a les tasques que se'ls convenen.
També, a més, està treballant des de divendres a la Comunitat Valenciana la ONG badalonina Open Arms, que ha enviat efectius i material per ajudar doncs les feines de neteja i el salvament a la zona de Paiporta i Utiel. I ja, per altra banda, en tots els racons de la ciutat continuen doncs les accions solidàries de recollida de material i aliments pels afectats de València, però amb tot, segons informa la delegació del govern central, no es pot enviar ara més ajuda a València en forma de menjar i aigua perquè els magatzems doncs estan col·lapsats.
Molt bé, doncs aquest és l'estat de la qüestió des de Badalona. Gràcies, Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell. Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
I quan són 4:45 de la tarda, ens interessem per la situació del trànsit. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, quina és la situació a aquesta hora de la tarda? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que us portem bones notícies, i és que està millorant tot plegat i, a més, molt ràpidament. De fet, de vies afectades per esllavissades o per inundacions, ja només ens en queden 3, i són totes a la zona de les Terres de l'Ebre. Per tant, això en principi no ens hauria d'afectar. Però és que, a més, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, les vies que envolten la ciutat de Barcelona i també la zona del Vallès, el que deia ara mateix, veiem menys volum de trànsit, fins i tot del que seria habitual a aquesta hora de la tarda. I el més important, ara mateix no tenim constància de cap incidència, afortunadament, com accidents, avariats, que ens pugui complicar la circulació. Per tant, això, sobretot pel que fa a les vies que envolten Barcelona, o vies properes a la zona del Vallès, o fins i tot venint des del Garraf o des del Maresme, tot plegat ara mateix presenta circulació còmoda i fluida.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger. Intentarem establir nova comunicació d'aquí mitja horeta per veure com continua el panorama, si hi ha novetats.
Fins ara, doncs bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Què tal? Bona tarda. Doncs en aquests moments, degut a la situació climatològica d'avui sobre l'àrea metropolitana, tenim encara diverses afectacions actives al transport públic. En primer lloc, la més destacable és que es manté suspès el servei de totes les línies de rodalies, tot i que està previst que un cop els tècnics hagin revisat per seguretat els possibles elements afectats, s'espera que es recuperi de manera progressiva el servei de trens. A Ferrocarrils poden haver-hi afectacions puntuals a alguns trens de la línia Llobregat-Anoia amb demores no superiors als 10 minuts. També a Metro trobem que la línia L9 Sud encara es manté sense servei entre aeroport i Parc Nou, i també a tram no hi ha afectacions destacables, tot i que els tramvies circulen fora de les seves freqüències habituals. Per últim, també farem referència als serveis de bus urbans i interurbans de l'àrea metropolitana, on trobem que els serveis del Baix Llobregat i Barcelona es troben ja pràcticament normalitzats i sí que poden quedar algunes línies afectades de bus a la zona del Vallès Oriental i el Maresme, però també s'espera, com dèiem abans, que es vagin normalitzant els serveis. La tendència a la tarda és que tota la xarxa torni a poc a la normalitat un cop aquest episodi de pluges hagi finalitzat. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I quan passen 3 minuts a 4:45 de la tarda, seguim en aquesta ronda d'actualitat més que mai per saber i continuar sabent pel que fa a la resta de municipis del Connectats com els ha afectat aquesta pluja torrencial del matí. Anem segurament a una de les zones més afectades, al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. Així és, de fet, el temporal aquí ha deixat registres almenys 72,5 mil·lilitres per metre quadrat al nucli urbà, si bé una tercera part d'aquestes intenses precipitacions s'han concentrat, de fet, en una franja de tan sols una hora, entre les 10 i les 11 del matí. Això ha provocat diverses inundacions a diferents punts del municipi. Si bé la major part de la ciutat, el sistema de drenatge ha funcionat, algunes zones, com per exemple l'entorn del Cap 17 de setembre, han quedat totalment anegades durant prop d'una hora. Han estat els propis veïns i veïnes els que s'han hagut d'organitzar i han baixat al carrer amb cubells i escombres per tal d'evacuar l'aigua de portals, comerços i garatges. Alguns embornals, a més, s'han quedat tapats de brutícia i han impedit l'evacuació de l'aigua formant tolls de fins a més de 30 centímetres de profunditat. Escoltem a Ethan García Cobo, és un dels veïns d'aquesta zona.
Una mica malament. Estàvem a casa.
Hem tingut algun problema.
Al garatge i hem baixat tots corrents i això no para de sortir aigua. Ha vingut una patrulla d'aigua d'aigües del Prat, han intentat ajudar una mica, però clar, els bombers i policies estan col·lapsats. Per als genolls quasi m'arribava al principi, després ja ha anat baixant el ritme d'aigua.
Des de l'Ajuntament, a més, s'han suspès totes les activitats extraescolars. Recordem que avui doncs, no hi ha hagut escola, perquè avui, precisament aquí al Prat, era doncs, dia de lliure disposició i, per tant, doncs, no hi ha hagut moviment d'infants, no?, i d'adolescents tampoc anant cap al col·legi. I pel que fa, per exemple, als centres cívics, culturals i esportius, han mantingut el seu horari, si bé que s'ha recomanat doncs, no assistir-hi, per tant, d'evitar desplaçaments doncs, totalment innecessaris. En aquest sentit, també s'ha recomanat extremar les precaucions i apropar-se, per exemple, a alguns indrets com per exemple, són doncs, el riu Llobregat. Recordem que en aquest indret s'ha arribat a assolir al Llobregat els 536 metres cúbics per segon, multiplicant així el seu cabal habitual per, atenció, 67. Són dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tanmateix, des de Protecció Civil de l'Ajuntament del Prat, assenyalen que no hi ha cap risc de crescuda que pugui afectar el municipi. Escoltem el seu responsable, Miquel Villa.
Estem en una situació bastant habitual. Estem lluny de la situació que han patit a València, estem força lluny també de les pluies que han tingut a Terres de l'Ebre i, per tant, estem a uns cabals que podem dir normals dins d'aquests episodis de pluies intenses.
A l'aeroport les pluges han estat encara molt més intenses. I deien que aquí al nucli urbà hi ha hagut entre 60 i 72 mil·lilitres per metre quadrat. En el cas de la infraestructura aeroportuària hi ha hagut 150, és a dir, pràcticament el doble, i que ha afectat l'interior de la infraestructura, així com també ha provocat l'esviament d'almenys 18 vols desviats en total i 70 de cancel·lats. D'altra banda, també, evidentment, hi ha hagut afectacions com en altres municipis a les principals vies, com són la C31 i molt especialment la C32. A més, també, des de mig matí s'han suspès la circulació de totes les línies de rodalies de tren. Estem, de fet, a l'espera que es pugui reprendre aquesta connexió. També s'ha suspès la de l'alta velocitat durant bona estona del matí, que només ha circulat per una sola via, i la línia nova de metro, que encara continua tallada entre les parades de Parc Nou i Aeroport. No funciona entre Parc Nou i Aeroport del Prat.
Bé, doncs aquesta és la situació, déu-n'hi-do, eh? I les imatges que hem pogut veure a través de xarxes socials de l'aeroport del Prat era pluja dins del propi aeroport. Ja no sí, estem sí. parlant ni dels pàrquings ni de pistes, sinó dins del propi aeroport plovia a bots i barrals, en segons quines zones. Anem a fer un repàs d'aquesta solidaritat del Prat amb el poble valencià. Explica'ns, Lluís.
Doncs sí que no, perquè durant aquest cap de setmana doncs, han arrencat diverses iniciatives solidàries, en concret dues. Us parlem, per exemple, la que han engegat des de la Federació del Nus i molt especialment dues de les entitats de cultura popular, com són Gegants del Prat i la Colla Castellera, que han organitzat un recapte solidari que doncs, ha crescut i força, perquè en inici estava previst que fos només aquest cap de setmana, tant a dissabte com ahir diumenge, però finalment han decidit ampliar el termini fins dimecres. Tot plegat ho recullen en horari de tarda, es podrà apropar fins al Nus per tal de fer les vostres aportacions. Recordem que, però, que no recullen aliments, sinó que el que recullen són productes d'higiene i de roba d'abric. I d'altra banda, una altra iniciativa solidària que també hi ha hagut aquí al Prat és per part del restaurant Cachopo, que té un amic i propietari d'una hamburgueseria a Paiporta, que com sabeu és un dels municipis més afectats per aquesta dana, i que ha impulsat amb altres companys arreu de l'estat una recollida, en aquest cas sí, d'estris, roba i aliments, però especialment parlem de conserves. Qui sí que ja és allà, perquè hi ha hagut diverses persones que han marxat fins a València per donar el seu cop de mà en la recuperació d'aquests pobles del País Valencià, és per exemple l'Alberto Aguilera, és el coordinador dels Vikings Volley Prat. El nostre company d'aquesta casa, de la Prat Radio, el Jonathan Marín González, ha parlat amb ell.
Bona tarda, Alberto.
Molt bona tarda.
On et trobes ara mateix?
Aquí a València, jo estic a València Centre, però bueno, ja hem anat diversos dies a Aldaia i bueno, en eso estamos, aquí estamos.
I què és el que t'ha motivat anar allà? Tens amics, família?
Sí, mira, la meva parella és d'aquí, llavors dimecres a la nit, veient que teníem oportunitat a la carretera i a més per arribar, bueno, vaig venir cap aquí, tant ella com la família estan bé, però bueno, la idea era venir una mica a col·laborar al principi, ja et dic, sense saber gaire què faríem, i sense, però bueno, a lo que es pogués.
I quina és la situació que has vist en aquelles localitats a les que has visitat, una miqueta les impressions que has pogut rebre?
Doncs mira, el divendres, per exemple, a Paiporta, la situació era de descontrol absolut. Ja havíem parlat amb algun amic d'aquí que hi havia anat el dijous a la tarda i deia que, bueno, que ja si no anaves a ajudar com algú a casa seva per col·laborar en treure aigua, els mobles i la més, que no tenia massa sentit perquè estava tot ple de cotxes, tot ple de coses al mig del carrer, i com no podia, no, encara no hi ha entrat maquinària pesada, era molt difícil fer qualsevol cosa a carrer, i realment era així, eh? A Paiporta nosaltres el primer dia el que vam fer va ser portar aliments, portar aigua i res, col·laborar una mica ja amb el repartiment d'aliments i de més, perquè realment una cosa que explicava jo a gent allà del Prat és que normalment quan tu dones, bueno, com que haces el gesto, no? de donar i d'altruista, però mai veus com qui agafa aquell aliment. I nosaltres, quan vam arribar allà i vam veure que tot el que portàvem al moment la gent ho agafava, va ser com, hòstia, esto, hem de fer alguna cosa més.
Clar, la impressió, l'impacte emocional, no, que reps en aquell moment, és que és veritat, és com tu dius, no? Ja quan ho fas, però ho dones a una persona intermediària, clar, quan ho fas directament, que ja et dones directament a la persona que ho necessita, suposo que les emocions, no, et superen.
Sí, sí, 100%. A més, ja et dic, mira, quan queia la tarda del divendres, la preocupació d'allà dels veïns era que hi havia, en tot el carrer en què nosaltres estàvem, que ara no seria el carrer de Paiporta que era, però que solament hi havia un local que tenia persiana, no? perquè tancava bé, diguem, les estaven destrossats. I la preocupació era ficar tot el que tenien, perquè eren bastants, que havíem arribat allà a aquell carrer donant aliments i demés, per ficar-ho allà i que el dia següent es pogués aprofitar, perquè si no, a la nit, pues això, no sabem si pels, no, jo suposem que era una mica pels saqueos i tal, però bueno, pels saqueos, per les condicions realment del carrer, que estava inundat completament, pues això, que aquesta aigua, que pues nosaltres portàvem aquell dia, no sé si aigua, galetes, el que deien una mica de portar el primer dia, i que estiguessin a cubierto, no?
Clar, perquè la preocupació, com bé dius, és quan cau la nit, la falta de llum, que no hi ha, bueno, s'està recuperant de mica en mica. No sé si estàs anant cada dia a la zona afectada o vas dia sí, dia no.
No, sí, l'únic dia que no hem anat va ser ahir, perquè realment aquí a València donaven, bueno, a l'alerta vermella, que finalment va ser molt cap a la tarda, però durant el matí no sabia. A veure, sí que van sortir, van intentar arribar a peu, les autoritats deien que no es podia creuar, però van veure que sí, que realment podrien creuar. El tema és que també tota la iniciativa del Prat de Llobregat, amb gegants, amb castellers, que estaven recollint aliments i de més, se'n van posar en contacte amb mi el dissabte, crec que va ser, i ahir el Carlos de Llegant, i bueno, amb la Brian Roures, de Castellers, ho parlaven, perquè van anar al comboi aquest d'aliments i de més, va arribar on van pactar amb nosaltres, i realment va invertir una mica al matí en fer les 3 o 4 trucades de mira, porta-ho aquí, que t'ho rebran, pregunta per tal i de més.
Perquè com estàs en la coordinació?
Pues, ja et dic, de cara a això cada dia canvia, i el que va ser dissabte, per exemple, que nosaltres vam estar a Alfafar, allà un centre de recollida, pues, pensa que hi ha pobles que són com més principals, i quan va entrar l'exèrcit van despejar una mica els carrers i per fer-ho una mica més accessibles, però hi ha altres com Catarroja o com Albal o així, que de fet eren els seus propis alcaldes a les xarxes socials dels ajuntaments i de més, els que demanaven ajuda perquè no hi arribaven ni voluntaris caminant, ni víveres, ni no arribava res. I llavors el que feien, per exemple, des del puesto aquest que et dic d'Alfafar, era rebíem com camions una mica més grans de la Creu Roja, de bueno, també de particular, i amb 4x4 i amb camions una mica més adaptats es carregaven allà i anaven cap a Catarroja, cap al Val, i ja et dic, aquesta va ser una mica la coordinació, però ja et dic que nosaltres que vam estar dins, i això era com una mena, en un centre de jubilat allà al Fafar, havíem organitzat una mena d'hospital de campanya, per dir-ho d'alguna manera, i a part recaptar aliments.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell. Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Bé, des del Prat escoltàvem Alberto Aguilera, que és el coordinador de Vikings Volley Prat, una entrevista que la podreu escoltar sencera si la recupereu al web del Prat Ràdio. Ara continuem aquesta ronda i ens anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs, afortunadament, aquí a Castellà del Vallès, a hores d'ara, la situació és força tranquil·la. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest migdia després d'activar el Pla d'Emergència Municipal d'Inundacions per concretar tot un seguit de mesures de protecció davant de l'alerta meteorològica, i una de les primeres accions que s'han dut a terme ha estat tancar els accessos al riu Ripoll i a les passeres, com en el cas de Sabadell, perquè, tot i que ara mateix no plou, hi ha risc d'esllavissada. També s'ha decidit mantenir obertes fins al migdia les escoles Bressol, perquè són els únics centres educatius operatius a Castellà, perquè avui no era un dia lectiu com en altres municipis del Connectats, sí, per a les escoles de primària i de secundària. Carme, escoltem, si et sembla, Pepe Leiva, que és responsable de l'àrea de seguretat i protecció civil de Castellà.
No hem tingut un episodi de pluja molt intens, i que hem tingut una estona que semblava que s'animava bastant, però finalment, per sort, no hem tingut aquestes pluies tan torrencials com indicava la previsió meteorològica. Suspenem totes les activitats extraescolars previstes per aquesta tarda a tots els equipaments municipals. Els equipaments propis municipals també romandran tancats, que les escoles bressol seguiran prestant el servei amb normalitat per evitar els desplaçaments en les properes hores. Complex esportiu Puigverd, el CIGE, ho mantinguin obert per la mateixa situació, perquè no desplacin.
Rocío.
Sí, doncs a Castellà del Vallès, com comentàvem, i a les altres municipis del Connectats, doncs també ens hem posat mans a l'obra, com diríem, no, per ajudar a la zona més afectada. En parlant de València, Castellà doncs ha posat en marxa diverses iniciatives per donar suport als afectats. Per exemple, agents de policia, bombers, ADF i Serna s'han mobilitzat a la zona afectada per ajudar en les tasques de neteja i de recerca, sobretot als municipis de Sedaví i Picanya. I d'altra banda, la Unió Esportiva Castellà continua recollint material per enviar a la Comunitat Valenciana amb diversos camions que sortiran aquest dimecres. Una primera partida del club esportiu ja es va enviar amb els efectius de la policia local, que s'han desplaçat a la zona 0. El camp de futbol de Castellà és ara el punt de recollida. Una altra iniciativa, Carme, que es va posar en marxa dijous passat i que va implicar la col·laboració de l'Ajuntament i dels establiments va ser amb Sílvia Mode, Complements i Massetur, i va ser dut a terme pel castellarenc Carlos Raya, perquè té família Picanya i es va desplaçar el cap de setmana passat a la població amb subministrament de roba, productes sanitaris i aliments. Des de l'Ajuntament també es coordinaran altres accions solidàries. Ho explica de nou Pepe Leiva.
Quatre membres de la policia local cap a una població que es diu Sedaví, amb material que com a ajuntament a nivell d'EPI s'han donat. Ja divendres van sortir quatre furgonetes també amb material. I també tenim la informació de que també estan ajudant al desplaçament de dos bombers voluntaris, de bombers voluntaris allà. A partir d'aquí estem esperant quina és ara mateix la situació allà, perquè diguin de quina és la millor manera que les administracions puguin col·laborar. Estem oberts a el que ens diguin.
Bé, com deies, Rocío, diversos efectius dels serveis d'emergències de Castellà s'han coordinat per donar material com bombes d'aigua, maquinària per retirar fang i brossa i també per treballar a peu de camp, no?
Si és el cas de quatre agents de la policia local, efectius del Serna, que descriuen la situació com un escenari en què els veïns i veïnes són la principal força d'ajuda, i també els bombers voluntaris, que es mostren molt crítics en la gestió d'aquesta catàstrofe natural i d'emergència humanitària. Ho explica Oriol García, que és cap dels bombers voluntaris de Castellà.
Tothom li ha ofert recursos. Bombers ha enviat el primer dia 30 vehicles cap allà i van fer tornar fins als graes. El primer dia, el divendres, van fer tornar els vehicles cap a la seva central. Després, el dia següent, els van activar cap allà. I ara estan fent tasques allà amb arquitectes i bombers, també. I caps de guàrdia, i tots estan allà. El que passa que ho han gestionat fatal, perquè no... Des del primer dia es podia haver enviat una gran quantitat de recursos i ara estan demanant més vehicles, més històries i no s'està donant abast a totes les poblacions que hi ha. I encara segueix plovent, vol dir que encara no... Això durarà més d'un mes, tot això.
Els ADFs de Castellà i de Sant Llorenç Savall també estan a Picanya. Sobretot es necessita material de neteja, EPIs de protecció com guants i mascaretes, botes, pales i mans, moltíssimes mans. Òscar Moreno és un dels ADF que han estat el cap de setmana treballant a Picanya.
Nosaltres hem portat, com a ADF, hem portat moltes motobombes, electrobombes, tot aquest material que és necessari per cuidar aquests baixos que estan completament inundats i, com et dic, eren totalment inaccessibles, no? Llavors, nosaltres, la nostra feina prioritària era cuidar-los perquè després l'exèrcit i la Guàrdia Civil i policies poguessin entrar per descartar possibles víctimes que hi haguessin a aquests baixos, El més important ara mateix i prioritari sobretot és portar aliments, portar material de primera necessitat, perquè hi ha moltíssima gent que està atrapada encara, després de molts dies, a les seves cases, que no poden sortir perquè tenen una gran acumulació de brutícia de vehicles a les portes de les seves cases i no poden sortir. Llavors, hi ha municipis, per exemple, que encara no ha arribat serveis d'emergència. Llavors, els propis voluntaris estan organitzant per portar la màxima aigua possible, menjar, en definitiva, allò és un caos, és una catàstrofe, una zona de guerra. Em recordava les imatges aquestes que veus per la televisió, que és, la, per exemple, a casa, allò dels edificis derruïts, carrers de terra, doncs això, una zona de guerra, doncs això em va recordar aquesta escena, no? La veritat és que és molt colpidora.
Bé, doncs, amb aquestes últimes declaracions agraïm a la Rocío Gómez aquesta informació puntual sobre l'actualitat després d'aquestes pluges del matí a casa nostra. Rocío, gràcies i bona tarda.
Gràcies, Carme, bona tarda.
Adéu-siau. I pel que fa a Sant Cugat, la forta pluja que ha registrat a la nostra ciutat ha provocat acumulacions d'aigua a diversos punts de la ciutat i a garatges. Els serveis municipals han treballat a les zones afectades, entre les quals s'inclou l'entorn de l'escola Viaró, l'avinguda de Bilbao, l'avinguda d'Augusta, Can Solà, Ronda Nord i l'accés a l'Hípica de Can Calders. De fet, algun d'aquests punts ha quedat tallat al trànsit. Els bombers de la Generalitat també han rebut avís per pàrquings amb petites inundacions, tot i que només en un cas han hagut d'intervenir, segons ha informat el cos a Cugat Mèdia. L'APC també ha registrat algun punt de tolls d'aigua i s'han desviat les línies d'autobús urbà, la L1 i la L11, per precipitació acumulada al passeig del Nar, així com la B2 a la colònia Montserrat per la inundació al carrer de Pintor Goya, al pont de la Riera de Can Llobet. De manera preventiva també han quedat anul·lades totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i ha recomanat a les entitats fer el mateix. A Sant Cugat s'han registrat aquest dilluns una precipitació acumulada de 33,6 litres per metre quadrat. D'aquests, 15,5 litres per metre quadrat han caigut entre les 11 i les 12 del migdia. I ara podem saludar molt ràpidament a Iñaki Ferreira, que és president de l'ADF Sant Cugat i que ahir a la nit tornava de Picanya. Iñaki, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació que heu deixat allà, ara mateix?
Bé, allà segueixen bastants companys de les ADFs. Allò, bé, com ja s'ha pogut anar veient i fer seguiment de la televisió, allò amb poques coses és dantesc. Allà fan falta molta ajuda i cal seguir amb els amics valencians colze a colze perquè la situació és molt complicada.
Exactament, quines tasques heu estat fent?
Bé, nosaltres doncs, han sigut les necessitats que se'ns han demanat, ha sigut sobretot l'esgotament d'aigua en pàrquings i zones inundades on doncs, podien haver víctimes en aquest cas, no? També la neteja i la coordinació de tots els efectius i neteja de via pública que poguessin doncs, donar un cop de mà en aquest cas, doncs, a tot el tema municipal, en aquest cas de Picanya.
Ha quedat algú del cos d'ADF Sant Cugat per allà o de qualsevol altre cos dels que heu coincidit allà aquest cap de setmana?
Sí, han quedat companys d'Esparreguera, han quedat companys de Montcada en un altre municipi. Sí, sí, han forces d'ADF. De fet, avui han tornat a baixar una quarantena. En el moment que vam baixar nosaltres vam tindre un pico de 115-120 voluntaris de les ADF a Picanya en aquest cas. I bé, des del secretariat i altres punts, doncs, segueix organitzant dispositius i convois que sortiran probablement al llarg de la setmana.
Per tant, teniu previst tornar-hi?
Bé, la intenció de nosaltres com a voluntaris és donar un cop de mà amb tot el que puguem. De fet, a nivell de tots els nostres voluntaris ja han fet també els sondejos d'aquesta setmana, però evidentment quina disponibilitat tenen els companys i bé, en mesura del que poguéssim, si organitzem alguna cosa més, doncs la voluntat hi és de tornar-hi.
Molt bé, doncs agraï moltíssim que hagis atès la nostra trucada i agraï moltíssim la feina que feu. Iñaki, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
De seguida arriba la desconnexió, les notícies i tornarem a partir de les 5:03 amb el Connectats habitual.